Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions al Congrés i al Senat del 26 de juny. Ja ens acompanya a l'estudi de Cugat.cat, Eric Gómez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És número 11 d'Esquerra Republicana a les llistes per Barcelona al Congrés i també regidor del Consistori Sant Cugatenc. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a parlar del programa i de les propostes dels republicans per a aquestes eleccions. Ens vam trobar en l'últim cicle d'entrevistes que vam fer per a les eleccions espanyoles que no han donat pas a cap govern, i començo l'entrevista amb la mateixa pregunta. És coherent que un partit independentista com Esquerra Republicana es presenti a les eleccions al Congrés i al Senat espanyols?
Bé, li hauria de donar la mateixa resposta, no?, que li vaig donar fa uns mesos. Nosaltres ens presentarem a tots els espais de poder que hi hagi fins al darrer dia en què constituïm la República Catalana. Mentre a Madrid s'hi prenguin decisions que afectin a la ciutadania de Catalunya i dels països catalans, nosaltres serem allà per reivindicar-ne els drets. És coherent? Bé, el procés d'independència té una agenda que és espanyola i que és internacional, i per tant també s'ha de fer aquesta agenda, és l'agenda de pactar com duem a terme la independència, no si la duem a terme, que això ja està decidit i ho ha decidit la població de Catalunya, sinó com ho hem de fer, i per tant cal que hi siguem. I de l'altra banda, és evident que a Madrid se'ns hi ha perdut molt, a Madrid ens ho estan prenent tot i ens ho estan prenent de forma reiterada des de fa molts anys, i per tant cal que nosaltres anem allà i els diguem clarament que bé, que nosaltres aquí ja hem decidit que el que volem és constituir una república catalana, i per tant, doncs, que ho estem fent, estem immersos en un procés constituent, i algú els ho ha de dir, i aquests serem nosaltres.
Ha dit que el poble de Catalunya ja és decidit, entenc que són per les últimes eleccions que va haver-hi al Parlament de Catalunya.
El passat 27 de setembre va haver-hi unes eleccions al Parlament, en què vam fer unes eleccions plebiscitàries, i ens vam otorgar un mandat democràtic per iniciar el procés de constitució d'una república a Catalunya, i això és el que ara mateix el govern Puigdemont Ramon Junqueras està fent.
Però en aquell cas el 50% de vots independentistes no hi eren, es va quedar poc, és veritat que va quedar el 48 i escaig per cent, però el 50% més 1, que és el que es necessitaria per tenir aquest mandat d'independència, en un referèndum no es van obtenir.
No es necessitaria això.
En un referèndum?
En un referèndum el que es necessita és més vots a favor que en contra. Això...
El 50% més 1?
No, en un referèndum, amb qualsevol...
Si hi hagués sí i no...
En qualsevol consulta el que es necessita...
Guanyaria el que tindria 50% més 1.
No.
Sí, guanyaria deixant davant dels blancs i els...
Guanyaria qui tinguin més vots a favor que en contra, és a dir, la gent que fa servir aquest argument s'oblida de dir que els vots a partits unionistes, a partits que defensaven clarament la proposta del no, era d'un 39%. Per tant, 48 versus 39 és més, i a més amb un referèndum només hi ha l'opció de sí o no. No hi ha l'opció de, bueno, potser, aviam com va, i tampoc hi ha l'opció de la gent que vota a les urnes amb el xòper o que fa un vot protesta o que fa el... Per tant, la gent que ens reclama aquest 50% hauria també de reclamar-lo en l'opció del no. Per tant, certament ens hauria agradat arribar a aquest 50%, no hi vam arribar, però bé, el procés ha començat, no ha culminat, i evidentment aquest procés ha començat a les urnes i acabarà a les urnes també, i per tant, doncs cap problema que tindrem temps de tornar a votar.
A diferència de l'última entrevista en què vam parlar d'aquests temes, al desembre, ara ens trobem amb un govern de Junts pel Sí que està en minoria, que no ha pogut tirar endavant els pressupostos i que, a més, haurà d'afrontar una qüestió de confiança al setembre. Aquestes circumstàncies no canvien, aquest possible mandat democràtic del qual vostè fa referència? Ho dic perquè si el govern caigués, que és una opció que hi ha dintre d'aquesta qüestió de confiança, vostès es trobarien al Congrés sense aquest mandat, perquè hi hauria unes noves eleccions a Catalunya i veuríem què passaria.
Aviam, el mandat democràtic que el va otorgar el vot de la gent, i per tant aquest mandat hi és plenament vigent, i aquí estem avançant per una república. És cert que no es van poder tirar endavant els pressupostos, de fet, el que es demanava de fet era debatre'ls, no era ni tan sols, no era un vot als pressupostos, com s'està dient a molts llocs, no, és que la CUP no ha recolzat els pressupostos, no, la CUP no ha recolzat que aquests pressupostos es debatin en el Parlament de Catalunya, i per tant la possibilitat de debatre'ls allà i de si calia incorporar esmenes per fer-los doncs més adients al que la CUP defensava. Nosaltres, de moment, i tot el que indica és que sempre que ens hem trobat en una situació així, sempre ens n'hem sortit. A l'anterior entrevista, el mes de desembre, quan parlàvem, el debat era sobre si tindríem president o no. I la pregunta s'hi assemblava molt. I jo li vaig dir, estic convençut que ens posarem d'acord, n'estic convençudíssim, i que per tant que tindrem un govern que tiri endavant el mandat democràtic. Doncs ara li dic el mateix, estic convençudíssim que la qüestió de confiança farà que renovi la confiança amb el govern Puigdemont-Junqueras, convençudíssim, i convençudíssim que el mandat democràtic del passat 27 de setembre tirarà endavant. I si no, n'hi haurà un altre de mandat democràtic. Un altre vol dir que tornarem a votar i que, com amb totes les eleccions que s'han produït fins aleshores, doncs l'independentisme, nosaltres estem convençuts que tornarà a guanyar.
Però si canvies aquest mandat democràtic, per exemple, l'independentisme no tingués la majoria absoluta que té ara, per exemple, en escons, aquest mandat canviaria, vostès serien a Madrid i aleshores canviaria el seu paper, entenc.
El nostre paper és defensar la sobirania del poble de Catalunya. La nostra única línia vermella, perquè nosaltres sí que en tenim de línies vermelles, és defensar la sobirania del poble de Catalunya. I, per tant, aquesta sobirania es defensa o bé entenent que ja hem votat, perquè ja hem votat, el que vam fer van ser unes eleccions plebiscitàries. Unes eleccions plebiscitàries on va guanyar l'independentisme, per tant on la població va dir que sí que volia que iniciéssim el procés per constituir una república. Altra cosa és que després passés el que vostè diu, i és que no fóssim capaços de posar-nos d'acord i que es perdés aquesta qüestió de confiança, que repeteixo, fins ara sempre, sempre, sempre ens hem acabat posant d'acord, i per tant estic convençudíssim que ens posarem d'acord. Però si això passés, el mandat democràtic, és a dir, la gent va votar el 27 de setembre i la gent va votar independència, i per tant això tira endavant. I tira endavant, trigarem una mica més, potser, però tira endavant. Nosaltres, en tot cas, el que farem a Madrid serà continuar defensant a la sobirania del poble de Catalunya i posant com a línia vermella aquesta sobirania, sigui respectant aquest mandat que li deia, el mandat del 27 de setembre, o sigui, si aquí canvien molt, 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 molt les coses, que estem convençuts que no, però nosaltres no ens hi tancarem mai, o sigui, plantejant-nos un referèndum a l'escocesa, que veiem molt complicat que això pugui esdevenir-se, però si s'esdevé, evidentment que l'estudiarem, i el que digui la gent en una urna sempre, sempre, sempre serà el que Esquerra defensarà.
Vostè estaria disposat, i el seu partit, a donar suport a algun candidat a la presidència del govern espanyol si inclou aquest referèndum a l'escocesa?
Nosaltres el que diem...
És a dir, per exemple, si Podem pogués governar a partir del dia 26 de juny, depengués dels seus vots, vostès li donarien suport si Podem es compromet a tirar endavant aquest referèndum, sempre que inclogui la paraula independència, entenc.
La nostra...
Perquè Podem, després parlarem del seu referèndum, tampoc ha especificat ben bé quina seria la pregunta que faria Catalunya, que aquesta és una altra cosa, però vostès donarien suport a Podem per governar Espanya si això implica que hi ha un referèndum sobre la independència de Catalunya?
Nosaltres el primer que diríem, i abans de res, és que els espanyols es posin d'acord, que és el que no han estat capaços de fer. Per tant, si primer es posen d'acord i deixem de repetir aquest dia de la marmota, perquè a nosaltres ens sona molt el que està passant ara, vull dir, nosaltres tots recordem aquell apoyaré l'estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya del Zapatero, i després doncs va anar com va anar, aquesta història ja ens la coneixem, aquí ens sona molt ara les frases dels qui venen a Barcelona a dir-nos allò de volem un govern que escolti Catalunya, i després, quan estan en un plató de televisió a Madrid, doncs no tenen cap mena de problema a dir clarament que bé, que això del referèndum tampoc és una línia vermella i que davant d'un govern de progrés amb el PSOE, que també és contradictori, vull dir, considerar progrés el PSOE ja és ser generós ara mateix, doncs davant d'un govern de progrés amb el PSOE, doncs que bueno, que això no hauria de ser una línia vermella. Però nosaltres sí que és una línia vermella, la sobirania del poble de Catalunya. Per tant, nosaltres donaríem suport a un...
Això respongui'm, que li vull preguntar una altra vegada.
Li respondré, no pateixi. Doncs aviam, nosaltres donaríem suport. Nosaltres primer que es posin d'acord. Després que plantegin quina és la pregunta i si aquest referèndum legal i acordat, que a nosaltres ens sona a una mentida piadosa d'aquelles de l'última i ens n'anem, no és culpa meva, és culpa teva, i aquestes coses, doncs allò, referèndum legal i acordat, doncs quan el tinguem sobre la taula, doncs nosaltres no li tenim cap por a cap problema. Per tant, per nosaltres no serà que no hi hagi referèndum. Per nosaltres no serà. Però primer el que hauríem de preguntar-nos és si el Partit Socialista Obrer Espanyol, si Pedro Sánchez, si Susana Díaz, que ja han dit clarament que no, l'acceptaran. I jo crec que, per tant, com que ja han dit clarament que no, i ho han dit per activa o per passiva, és més, estem en aquestes eleccions perquè han dit que no, el Partit Socialista. Perquè ara mateix, al Congrés, ja hi hauria la majoria que vostè planteja. i hi hauria la majoria del Partit Socialista de Podem i les seves confluències i dels partits independentistes. Aquesta majoria ja hi és. I ni tan sols ens ho han demanat, que ens plantegem donar-los suport a canvi d'aquest referèndum. Per tant, el que tampoc hem de fer ara aquí és repetir el que ja vam fer el que ja va passar el 20 de desembre. Referèndum legal i acordat no és possible. Cal una majoria absoluta al Congrés per poder-nos començar a plantejar-nos-ho. I en tot cas cal reformar la Constitució, és a dir, dos terços. Vol dir posar d'acord el Partit Popular, el Partit Socialista, possiblement a Ciudadanos, i on no arribi el PP arribarà el PSOE, i on no arribi el PSOE arribarà Ciudadanos. I fins i tot si es posessin d'acord, i fins i tot si el permetessin, sempre ens queda el nostre estimat Tribunal Constitucional que ja s'encarregarà de vetar-nos aquest referèndum. Per tant, si estem tornant a votar justament és perquè el PSOE mai acceptarà això, i com que segur que tenen l'oportunitat de parlar amb algun representant del Partit Socialista, doncs si és notícia i diuen que l'accepten, doncs per nosaltres no quedarà.
Parlem ara d'economia. Si són decisius a Madrid i Esquerra Republicana amb els seus diputats pot influir la política fiscal, quina proposaran al govern corresponent? A pujar, a baixar els impostos o mantenir-los tal com estan ara?
Nosaltres, si som decisius a Madrid, la nostra política fiscal serà que ens deixin fer la nostra pròpia política fiscal a Catalunya.
Però mentrestant, si això no és possible, ho dic perquè l'IRPF mentrestant el paguem, per exemple, els catalans, independentment ara de si Catalunya és un estat independent o no, què proposaran? L'IRPF s'ha de pujar, s'ha de baixar, s'ha de mantenir, per unes capes sí, per unes capes no? Ho dic perquè en paral·lel a aquest procés d'independència sí que és cert que els catalans continuen pagant impostos, i en aquest cas l'IRPF.
Ara mateix tenim un govern Puigdemont-Junqueras, que està fent una cosa que fins ara mai ningú s'havia posat a fer, que és construir les estructures d'estat per a la futura República Catalana. I entre aquestes estructures estem construint una hisenda pròpia que sigui capaç de recaptar tots els impostos que es generen a Catalunya, que sigui capaç de gestionar-los i que siguem capaços, per tant, de comptar amb els nostres recursos. Nosaltres no anem a Madrid a fer reformisme espanyol. Evidentment que si som decisius, nosaltres sempre serem al costat de les esquerres d'arreu dels pobles de l'Estat, com hem estat sempre, però nosaltres, en tot cas, el que anem a Madrid no és a pactar si l'IRPF puja, baixa, no, nosaltres el que anem a Madrid és a dir que ens deixin decidir al Parlament de Catalunya si l'IRPF ha de pujar o ha de baixar. I evidentment, a ningú li sorprèn que malgrat això, si ens toca votar, nosaltres sempre estem per una política fiscal que redistribueixi millor la riquesa. Tenim l'Estat espanyol i també Catalunya, som una de les societats més desiguals de la Unió Europea, i això no pot ser, i així no podem construir una república catalana. Nosaltres volem construir una república catalana on tots els ciutadans i totes les ciutadanes tinguin el mateix dret a ser feliços, i això només ho podrem assolir si distribuïm millor la riquesa. Per tant,
a pujar els que més tenen, baixar els que menys tenen.
Sí, però no només, és a dir...
No, ara parlem de l'IRPF, ara sí. Li preguntaré altres coses, vull dir que no pateixi.
Però no només, perquè de res serveix que pugis els que més tenen i baixis els que menys tenen, que també, si paral·lelament els que més tenen de debò poden crear SICAPs, poden eludir impostos o se'n van a Panamà. De res serveix. Per tant, la política fiscal és una cosa molt més complexa, i per tant nosaltres el que estem és construint un nou marc fiscal i tributari per a la futura República Catalana. De moment, nosaltres, tota mesura que serveixi per distribuir millor la riquesa, nosaltres hi serem. Per això ens vam oposar a que ho pugés l'IVA, que és un impost indirecte, que qui més perjudica és a les classes populars, a aquelles persones que tot el que guanyen ho han de dedicar a consum perquè el necessiten per viure i no poden dedicar res a l'estalvi. Aquestes persones són les més perjudicades i ens vam oposar a que augmentés l'IVA.
Per tant, si vostès són decisius a Madrid, proposaran una baixada de l'IVA.
Ja ho hem fet, aquesta...
I després també...
Ja ho hem fet aquesta mateixa legislatura, que ha estat molt curta. Nosaltres, a proposta nostra, es va aprovar en la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, per exemple, que l'IVA cultural retornés als nivells que hi havia abans de que el Partit Popular l'augmentés. Per tant, un IVA equiparable a l'IVA que tenen la resta d'estats europeus.
L'IVA cultural, però el general, el del 21%, el que estava al 18% i que el Partit Popular el va pujar al 21%, que és el que grava la immensa majoria de les compres
ja
que fem la gent corrent.
Sí. Ja ho hem fet en aquests pocs mesos, també vam presentar una iniciativa que, de fet, també vam presentar al consistori local per implementar un IVA rosa. És a dir, perquè productes de primera necessitat, com són les compreses, com són els tampons, com són els bolquers, baixessin i tinguessin un IVA superreduït del 4%. També ho hem fet. Ens vam oposar a l'IVA del 21%, per tant, evidentment que també ens hi oposarem. Aquí el que cal és que ens plantegem que els productes de primera necessitat no poden estar gravats amb aquest IVA. No podem permetre que hi hagi gent que té moltes dificultats per sobreviure i que hagi de patir un IVA del 21%. Per tant, el que hem de fer és una redistribució de la riquesa i no es fa mitjançant l'IVA.
Una altra de les preocupacions que té la societat són els índexs d'atur. Hi ha una taxa d'atur a l'estat espanyol per sobre del 20%, per poc, i a Catalunya està per sota d'aquest 20%. Què pot fer Esquerra Republicana al Congrés per reduir aquestes xifres? I ja faig això. Mentre construeixen la República Catalana que vostès volen, quines són les mesures que des del Congrés i el Senat es poden impulsar per millorar aquestes xifres d'atur a Catalunya i de retruc a l'estat espanyol?
Bé, ho he de dir, per tant, ho dic igualment. No, la millor mesura que podem fer a llarg termini és construir aquesta República Catalana. I mentre la construïm, també ho estem reduint. Els pressupostos que el govern Puigdemont Junqueras va portar al Parlament de Catalunya suposaven la creació de nous llocs de treball. Per tant, també, mentre construïm la República, podem actuar. Pel que fa a polítiques concretes en el marc del Congrés, nosaltres, jo ho he dit, ho hem dit reiteradament, ho vam dir al desembre i ho tornarem a dir ara. Nosaltres no ens presentem per fer reformisme espanyol, no ens hi presentem, però pels nostres vots mai serà. Per tant, qualsevol iniciativa que vagi en la línia de millorar les condicions de vida de les classes populars i treballadores, sempre rebrà el nostre suport. I, per exemple, què es pot fer? Doncs començar a invertir en economia productiva i deixar d'invertir els diners que cada any ens espolia el govern espanyol, els més de 16.000 milions que ens pren cada any a la ciutadania de Catalunya, en economia productiva. I, per tant, deixar de finançar aves que no porten enlloc, aeroports sense avions, nosaltres ho vam plantejar també aquests darrers 4 mesos, baixar la despesa militar un 40%, això també, aquests diners també poden servir per crear ocupació. Per tant, bàsicament és canviar un paradigma que Espanya no es canviarà, perquè Espanya nosaltres entenem que ja és com irreformable, que és deixar d'actuar amb criteris estrictament polítics i portant infraestructures faraòniques allà on no són necessàries i invertir en l'economia productiva. Però com que ells no són capaços de fer-ho, cap problema, que ens ho deixin fer nosaltres. Per tant, nosaltres el que farem és construir una República Catalana i amb els nostres propis recursos doncs construir un altre paradigma del que són les polítiques d'ocupació.
Propostes per als autònoms, també un altre dels sectors que està creixent en aquesta crisi econòmica. A Sant Cugat, per donar una dada, l'altre dia repassant xifres, hi ha gairebé 8.000 autònoms. Què es pot fer al Congrés i al Senat, ja que s'hi presenten i diuen que és un àmbit de decisió que afecta Catalunya, per millorar la situació d'aquests autònoms, molts dels quals són gent que comencen els seus negocis i comencen a tirar endavant les seves aventures empresarials?
No, què es pot fer i què hem començat a fer? Perquè, de fet, aquesta legislatura està molt curta, però nosaltres hem treballat, i hem treballat molt. I una de les propostes que vam plantejar al Congrés dels Diputats és justament reduir la morositat en què els autònoms estan cobrant. En què els autònoms estan cobrant per part de les administracions públiques, que això ja s'estava fent, però també per part de les grans empreses. El que no podem permetre és que les grans empreses, els oligopolis i les empreses de l'IBEX paguin a la petita i mitjana empresa dels països catalans en els terminis que està pagant, perquè això ofega la nostra economia i perjudica moltíssim en els autònoms. Això, per exemple, és una iniciativa que vam treballar, que va rebre el suport de Pimec, per exemple, i que nosaltres vam defensar a Madrid. Per tant, exemples concrets que de fet ja hem fet, per tant, que ens avalen i que vam ser els únics que vam plantejar.
Pensionistes. Una altra de les preocupacions és el poder adquisitiu que tenen a l'actualitat les pensions i també si en el futur podrà haver-hi pensions per als catalans dintre del marc de l'estat espanyol, mentre, ja sé que em dirà, mentre construïm la República Catalana, no?
La República Catalana és una realitat en qüestió de mesos, eh? Vull dir que aquí tampoc no és allò de...
De veritat?
Ens anem molt lluny.
18 mesos o no 18 mesos? Ho dic perquè els 18 mesos aquests que es van prometre de la legislatura van avançant i no sé si al final seran...
Si en comptes de 18 són 20 o són 15, tampoc passarà res. Tampoc serà allò una desconnexió de... Un dia te'n vas a dormir, l'endemà et lleves i ja ets República Catalana. La situació és molt més difícil. Nosaltres, de moment, el que estem fent és construir les estructures d'estat. També construir una agència de protecció social per tal de garantir que els autònoms... que els pensionistes tindran garantides les seves pensions. Per tant, què es pot fer? Home, doncs, el que no pot ser és el que tenim ara, que tenim uns pensionistes que cobren unes pensions de misèria. Les pensions no contributives són de misèria i les pensions contributives, per bona part dels nostres i de les nostres pensionistes, també ho són. Per tant, evidentment que no podem construir, com li deia, volem construir una República Catalana redistribuint millor la riquesa, i això també és vetllant per unes pensions dignes. Per tant, que cap pensió pot ser de menys de 1.000 euros. De la mateixa manera que el salari mínim, i ja ho hem plantejat aquesta mateixa legislatura a Madrid, per tant, per dir-li que anàvem a defensar el mandat democràtic i que anem a construir la República Catalana, déu-n'hi-do també la de coses que fem, mentrestant, per defensar la nostra gent. Doncs nosaltres ho vam plantejar. De la mateixa manera que defensem que el salari mínim ha de ser de 1.000 euros, les pensions, la mínima, ha de ser també de 1.000 euros. Per què 1.000 euros? No és perquè sigui una xifra que a nosaltres, mira, ens sembla rodona, no. Perquè suposa, en el nostre cas, doncs ronda el 60% del salari mitjà del país. I això és el mínim que d'acord amb els organismes internacionals, hauria de tenir garantit tothom per poder viure dignament.
Una altra pregunta sobre el món local. Què faran el Congrés i el Senat en relació al que són els ajuntaments i la resta d'administracions supralocals que l'afecten directament? Tenint en compte que la legislatura passada va haver-hi l'arsal del Partit Popular, que va quedar aturada, i que queda l'incògnita de saber què passarà amb els municipis.
Bé, la legislatura passada fa dues legislatures.
Dues legislatures. La darrera legislatura completa.
Sí, la legislatura passada nosaltres ja vam presentar una iniciativa per derogar l'arsal. Per tant, el primer que farem amb els municipis és des de Madrid defensar-ne l'autonomia. Defensar-ne l'autonomia i defensar que els municipis puguin seguir prestant els serveis públics a la ciutadania que ara actualment presten. El que no podem permetre, i a Madrid ho pensem defensar, és que algú ens digui que perquè no complim certs objectius de dèficit que ells mateixos ens imposen, doncs hem de tancar escoles bressol perquè les gestionen els municipis. Doncs nosaltres els direm que els municipis catalans no tancaran escoles bressols. El que no podem permetre és que des de Madrid ens diguin que hem de tancar els serveis socials que ofereixen els ajuntaments a la nostra gent. Doncs no ho farem. Per tant, què farem? Defensar l'autonomia dels municipis. Què més farem? Defensar, com hem fet sempre, que els municipis estan infrafinançats, que els municipis presten serveis públics molt importants i que mentre l'Estat malgasta diners públics en defensa, de fet, ni defensa, en armament, amb avions que ni suren, amb avions que ni volen. Doncs, mentre malgasten els nostres diners amb infraestructures faraòniques, nosaltres el que volem és uns municipis que estiguin ben finançats perquè puguin seguir prestant els serveis a la ciutadania. I tal com hem fet sempre, nosaltres el que farem és seguir defensant. Per tant, seguir defensant això. Nosaltres, paral·lelament, aquí el que hem de fer és dintre de les estructures d'estat, evidentment, construir la nostra, i per tant construir en el marc de la hisenda pròpia també la hisenda municipal, i estem treballant perquè en el marc de la figura de tributs de Catalunya doncs puguem també vincular-hi els tributs locals i puguem intentar crear un sistema tributari complet que també tingui en compte els municipis. Mentrestant, anar a Madrid a plantar batalla i a defensar els municipis dels Països Catalans. I deixo-m'ho dir també, ho hem defensat a Madrid reiteradament i ho tornarem a fer. Les diputacions han de suprimir-se. Les diputacions són una estructura obsoleta que no es correspon amb la realitat territorial del nostre país i que suposen una despesa per exagerada en burocràcia que no tenen raó de ser. Certament, les diputacions presten serveis en els nostres ajuntaments i, per tant, també a la nostra gent. Però per prestar aquests serveis no són necessàries. I la prova està en que hi ha unes quantes comunitats autònomes que no tenen diputació. De fet, una de les primeres lleis que va aprovar el Parlament de Catalunya un cop fou restituït, per tant, allò als anys 80, va ser la supressió de les diputacions. I el nostre estimat Tribunal Constitucional ens va dir que no les podíem suprimir. Bé, nosaltres el que li direm al Tribunal Constitucional i al govern espanyol i a tots els partits espanyols és que Catalunya suprimirem les diputacions.
Últimes preguntes abans de tancar l'entrevista. Totes les enquestes indiquen que en Comú Podem guanyarà les eleccions a Catalunya el 26 de juny i que a més podria incrementar el seu nombre de diputats. Què suposarà per al procés la victòria d'un partit que vol tirar endavant un referèndum pactat amb l'Estat?
Bé, que primer dir que nosaltres aspirem a guanyar.
Sí, sí, no, tant, això m'ho diu tothom, però vaja, en aquest escenari que és el més versemblant, no, tenint en compte que les enquestes...
Però l'independentisme pot guanyar. L'independentisme ha guanyat moltíssimes eleccions i, per tant, l'independentisme pot guanyar. I per tant, convé que tothom tingui clar que l'únic canvi possible és la República Catalana i que, per tant, totes aquelles persones que siguin independentistes i que han anat a votar independència en les darrers comicis, convé que es treguin la mandra de sobre, que en fa molta, fa molta mandra, que per culpa de la incapacitat dels partits espanyols per posar-se d'acord, ara haguem de tornar a votar. Doncs sí, hi hem de tornar a votar.
En aquest escenari, imaginem que
guanyen
Comú Podem.
I convé que vagin a votar i que votin independència. La victòria d'en Comú Podem a Catalunya, en realitat, és, a nivell del marc general espanyol, és irrellevant, perquè per poder fer tirar endavant aquest referèndum legal i acordat que ells prometen, necessiten posar-se d'acord amb un partit socialista que reiteradament ja ha dit que no, que aquest referèndum no el vol. Per tant, la gent hauria de tenir molt clar que això no és possible. Nosaltres ho hem demanat 16 vegades ja, i ens han dit les 16 vegades que no. A les darreres eleccions, al desembre, En Comú Podem es va presentar dient que tindria veu pròpia a Madrid. No n'ha tingut. El grup parlamentari propi d'En Comú Podem no existeix. Sí que existeix el d'Esquerra Republicana i és l'únic grup parlamentari d'esquerres independentista present. I no ha pogut posar d'acord el Partit Socialista. El Partit Socialista ha triat Ciudadanos com a parella. Per tant, a Madrid, un govern de progrés, un govern de Podemos amb el PSOE només serà possible si no hi ha un referèndum legal i acordat. Ho reconeixia el propi Pablo Iglesias l'altre dia quan deia que això no era una línia vermella. Per tant, la victòria d'en Comú Podem no suposa res pel que fa al mandat democràtic, aquí ja hem votat i per tant aquí tirem endavant. L'únic que suposa és que tindrem una 17a vegada que ens diran que no. I nosaltres, sense demanar permís, evidentment, tirarem endavant la República Catalana.
Una última pregunta i li demano una resposta breu. A Sant Cugat van ser tercera força a les darreres eleccions espanyoles, les del desembre. És assolible la segona plaça al municipi en els comicis que tenen lloc el 26 de juny?
Sí, clar.
És el seu objectiu?
El nostre objectiu és que l'independentisme guanyi aquestes eleccions. Aquest és el nostre objectiu.
Però parlo de Sant Cugat,
sí, sí, i que l'independentisme guanyi les eleccions a tot arreu de Catalunya, i per tant també a Sant Cugat. I a Sant Cugat el que volem és contribuir-hi, posar el nostre granet de sorra, i el que cal és que els santcugatencs i les santcugatenques, els santcugatencs i les santcugatenques independentistes vagin a votar i votin opcions independentistes. Si això passa, no només és assolible la segona plaça. Si els independentistes santcugatencs van a votar i voten opcions independentistes, Esquerra Republicana pot fins i tot guanyar les eleccions a Sant Cugat.
Eric Gómez, regidor a Sant Cugat per Esquerra Republicana i també número 11 a les llistes per Barcelona al Congrés. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a parlar del programa dels Republicans.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I a tots vostès els recordem que continuem demà el cicle d'entrevistes. Serà el torn per En Comú Podem. Moltes gràcies i molt bon dia.